A les portes de Troia, amb Sergio Rodríguez i Alberto Reche.
La història sembla extreta de la bruma del temps, un viatger que descobreix un tresor llargament amagat. Uns contes, cançons i relats que xiuxiuejaven al voltant dels focs, enmig de l'hivern profund, i que parlaven d'herois perduts, de gestes màgiques, de miracles sobrenaturals i d'una colla de personatges semidivins, semblants a humans, que vivien intensament les seves passions. Això, que podria ser l'argument de qualsevol novel·la de fantasia, va passar en realitat a principis del segle XIX, quan Elias Lönnrot va recórrer les zones més remotes de Finlàndia per recuperar les tradicions èpiques orals dels seus habitants. Els resultats d'aquesta aventura i d'anys de treball minuciós a cavall entre l'antropologia i la filologia va veure la llum en la seva primera versió l'any 1835. Naixia el Kalevala, el poema èpic tradicional que es convertiria en el nucli de la identitat nacional finlandesa. Benvinguts a la Terra dels Herois. Benvinguts a les Portes de Troia.
Benvinguts i benvingudes una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellar. Avui per parlar del Kalevala, i ho farem amb el nostre historiador de capçalera, l'Alberto Reche. Benvingut, Alberto.
Què tal? Bona.
Alberto, què és el Kalevala?
Bueno, el Kalevala són dos obres escrites per Elias Lönnrot, una al 1835 i una altra al 1845-49, ara no recordo, que són una mena de poema èpic nacional de Finlàndia. Ja veurem una mica després com es gesta això, però bàsicament és la recuperació d'una sèrie de cançons, poemes, balades, narracions que s'havien conservat bàsicament per tradició oral en certes zones de Finlàndia, i que a mitjans del segle XIX aquest personatge, Elias Lönnrot, recopila, no, fa una tasca gairebé d'antropologia literària, recopila els diferents fragments d'aquestes balades, d'aquestes cançons, les ordena i crea, o reconstrueix, o recupera, no, això ja debatrem una mica quin verb utilitzem per definir el que fa, però el que fa és que posa sobre la taula, publica un gran cicle de 32 en la primera edició, 50 en la segona, poemes èpics que configuren una mena de cicle mitològic dels antics finesos. Una mena d'èpica nacional de Finlàndia recuperada, i que és una èpica que per les seves característiques és una èpica medieval, és a dir, estem parlant que potser és una èpica que funciona d'una manera oral gairebé durant 1.000 anys, 800, 800, 1.000 anys, i que es recupera, no, durant el segle XIX, i que, de fet, dona origen, no, a un dels elements més característics de la nació finesa.
Segueix-nos a facebook.com/portesdetroia o a twitter@portesdetroia.
Descarrega't el podcast des d'iBooks o iTunes.
I descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web www.portesdetroia.cat.
Siinä nuori joukahainen murti suuta, väänti päätä. Murti mustoa haventa, itse tuon sanoiksi virkki. ken ei käy miekan mittelöhön, lähe ei kalvan katselohon. Sen minä sijaksi laulan, alakärsäksi asetan, panen semmoiset turhot sen sikäli, tuon täkäli. Sorran sonta tunkiohon, läävän nurkkahan nutistan. Siitä suuttui Väinämöinen, siitä suuttui ja häpesi. Itse voi he laulamahan, sai itse sanelemahan. Ei ole laulut...
Molt bé, doncs, Alberto, primer de tot, què estem escoltant? Què acabem d'escoltar?
Primer, que tothom estigui tranquil. No hem reproduït un disc de heavy metal al revés. No hem invocat cap dimoni ni res, sinó que hem escoltat alguns versos, una lectura d'aquest Kalevala en finès. Llavors, el que hem escoltat és una lectura d'uns versos d'aquest cicle èpic finès al que dedicarem al programa.
Molt bé, i aquesta sonoritat tan característica...
Bueno, a banda de la sonoritat pròpia de l'intèrpret i de l'idioma, aquest to tan característic, no, aquesta repetició, no, de sonoritats, no, que es van encadenant, té a veure amb el fet que la poesia nòrdica antiga, en general, es composa a través dels versos aliterats, no? Com ja vam explicar quan parlàvem del Beowulf, no? Ja fa algun...
Recordem, si podem.
La temporada passada, devia ser fa un any, perquè crec que vam gravar per Nadal, que és aquest poema èpic anglosaxó, en anglès antic, que també comparteix la característica d'estar tramat en versos aliterats.
Val, doncs ens aturem aquí. Això de versos aliterats, recordem als nostres oients què és.
Bueno, bàsicament nosaltres, ara ja no tant, no? Però la nostra manera de fer poesia és a través de la rima. És a dir, amb una sèrie de versos, de cops de veu, que organitzem en funció de com dialoguen entre si, no? Les terminacions d'aquests versos, no? Si rimen en assonant, en consonant, i la sonoritat de la nostra poesia ve a través de la rima. Però aquesta no és l'única forma de fer poesia. Per exemple, en el món grecoromà es fa a través dels tons, dels hexàmetres, no? De si les síl·labes llargues, les síl·labes curtes, no? Al final, qualsevol manera de tramar els versos el que busca és buscar una sonoritat, una cadència. La aliteració o els versos aliterats és la manera que tenen els pobles nòrdics antics, medievals, per entendre'ns, de composar els versos. No ho fan a través de la rima, com faríem nosaltres, o si nosaltres agafem el Cantar del Mio Cid, rima. Uh-huh. Si agafem el Beowulf o agafem el Kalevala, no rima, sinó que alitera. Aliterar vol dir és la repetició constant del mateix tipus de fonema, del mateix tipus de so, per tal de crear una musicalitat interna. Per exemple, mima, mame, mima, tres tris, tres tigres, no? Set, jutges, un jutjat. Aquesta repetició d'una sèrie de fonemes que creen una musicalitat, no? Si ara poguéssim recuperar, no ho farà, tranquil, no ho farem, l'àudio anterior, veuríem, no, que el que hi ha...
Endavant, Salva, sisplau.
Ha venit a divertir-se l'Almiguero. Veuríem que hi ha una sonoritat interna, no, que és la que crea el ritme intern dels versos, no? Això se li diu aliteració. Se li deu versos aliterats. I això és el que dona aquest to tan característic a tota la literatura nòrdica, no? Ja sigui finesa, ja sigui anglosaxona, ja sigui en antic alemany, no? Ja sigui en islandès.
Molt bé, deies a la pregunta d'introducció del programa que el Kalevala és un cicle èpic antic, però recuperat. Com va ser això?
Bueno, bàsicament és, aquí hi ha, és un exercici de d'arqueologia literària que fa un individu, que és Elias Lonrod, que el que fa és recuperar i organitzar, ordenar, maquillar tota una sèrie de tradicions i de relats que havien funcionat o per una mena de juglars, trobadors, que en algun moment s'havien posat per escrit, però que eren sobretot èpiques orals, no? Que cantaven les àvies a les netes, als pares, als fills, i que ell el que fa és recopilar, ell farà un viatge gairebé etnogràfic per parts de Finlàndia, per tal de recuperar aquests testimonis orals, i el que farà és ajuntar-los, no? Polir-los i donar-los un sentit per tal de crear un cicle mitològic que és, que, bueno, se suposa que és el cicle mitològic o part del cicle mitològic dels antics finesos.
Molt bé, doncs aquest Elias Lonrod, qui és?
té nom de dolent de James Bond, no? Oh, doctor Elias Lonrod, no? Una cosa així com de dolent de literària. Però és el típic exponent d'intel·lectual romàntic multifacètic, no? És metge, botànic, de fet també fa moltes contribucions a la nomenclatura botànica, a la classificació botànica, i també és filòleg. De fet, serà un dels primers catedràtics de filologia finesa. I a més, se'l considera una mica el Pompeu Fabra. Segur que aquesta comparació no l'ha fet ningú, però és el Pompeu Fabra finès, no? De fet, és el creador, per exemple, del primer diccionari finès-suec, no? És el primer també que fa tota una sèrie d'aquesta recuperació i codificació de l'idioma, no? Llavors, aquest Elias Lonrod, que és aquest metge botànic filòleg, el que farà és iniciar un viatge per la Finlàndia profunda i recuperar, no?, tots aquests elements dispersos de l'èpica finesa, i a mitjans del segle XIX, en 1835, sorprèn el món acadèmic i el món especialitzat en la literatura presentant una obra que sorprèn per la gran quantitat de material inèdit, no?, oral, de la tradició èpica finesa, que s'havia transmet oralment d'unes generacions, potser a les parts més recòndites, no?, del continent europeu, i que quan es comparava, no?, una vegada que es posava per escrit i s'ordenava, doncs rimava molt bé, no?, amb altres cicles èpics orals proposats per escrit durant l'edat mitjana, com són les sagues islandeses, no?, les sagues nòrdiques, alemanyes. Llavors, era, imagineu-vos, no?, la recuperació d'un cicle mitològic nacional, perquè, bueno, ètnic, finès, a l'alçada del que seria el cicle dels Nibelungs, o del que serien les eres majors o les eres menors, no? Llavors, genera un impacte en el món acadèmic. Després veurem que hi haurà partidaris i detractors, no? Però diguem que és això. En resumim, que ell recupera o edita, compila una tradició oral èpica finesa.
Va, ho acabem de dir, ho acabes de dir. Ell va recopilant i ell va compilant tota aquesta informació, però on la va trobant?
De fet, Lonrod recorre, per una banda, el material que narradors orals professionals, no?, aquests runolles, aquests cantants de runes, aquests cantants de poemes èpics, encara al segle XVIII i al segle XIX no havien posat per escrit, alguna part, però també farà tot un viatge d'investigació in situ, reunint-se amb els habitants dels petits poblats de la Finlàndia profunda, no? Bé, és molt bonica aquesta imatge, no? Vora el foc, no?, cantant, escoltant, anotant les cançons que cantaven els vells del poble, no? I el que fa és... A més, hem de pensar que justament aquesta regió, no?, que estem a la regió de Carèlia, per entendre'ns, és una de les zones, potser, al cul del món, però en el sentit que està en un dels extrems, no? És un dels llocs on encara hi ha encara durant el segle XX, hi ha un tipus de vida nòmada o seminòmada, no? Són comunitats de pastors, de rems, no? Una comunitat que... molt diferent, no?, el que podem pensar d'una gran ciutat o de grans pobles sedentaris, i on la tradició oral, no?, on la tradició èpica oral s'havia mantingut com no s'havia mantingut en altres espais europeus, no? Aquesta tradició oral havia existit durant l'edat mitjana, havia existit, no?, segurament en alguns indrets durant principis de l'època moderna, però a mesura, no?, que l'alfabetització, que l'escolarització, que la impremta, que certs elements van avançant, fan desaparèixer aquestes èpiques orals, no? La prova és que feu l'esforç de pensar, si teniu una edat no massa provecta, pensar en contes infantils que no siguin de Disney o que no siguin, no?, comprats en un llibre de contes infantils a la llibreria. Segurament, si ho comparéssim amb la quantitat de llibres, de contes o d'històries que tenien les vostres àvies o les vostres besàvies o les vostres rebesàvies, no?, se'ns cauria la cara de vergonya, no? Doncs, perquè no fa gaire, tampoc nosaltres, que hem perdut els últims vestigis d'oralitat, no? Doncs a la regió de Carèlia, en aquest ambient tan específic de Finlàndia, es conservaven encara, a mitjans del segle, a principis del segle XIX, aquestes tradicions orals.
Carèlia, on ho situem exactament perquè la gent no es perdi on està aquesta regió?
Carèlia està a l'istme de Carèlia, no? Però bueno, bàsicament és la regió que s'estén de la costa del Mar Blanc fins al golf de Finlàndia. Bàsicament seria, si pensem en Finlàndia, és la part mig nord. No arriba al nord-nord, però allò és polar, llavors allà no veu ningú, però diguem que és la part nord de la Finlàndia habitada, no? La regió de Carèlia, com a tal, la regió històrica de Carèlia, mai ha estat unida, no? Perquè és una zona fronterera entre, per fer-nos una idea, entre Finlàndia i Rússia. Al llarg del segle XIX, al llarg del segle XX, ha anat canviant, no? La Carèlia finlandesa i la Carèlia russa, però una mica, perquè et fa una idea, és entre uns 100 i pico, 500 quilòmetres, no?, aquesta franja, per sobre de Sant Petersburg, no? Al nord del nord d'Europa, no? I on encara es conservaven, no?, unes formes de vida que en altres territoris, no? Les formes de vida no havien canviat tant en aquella regió en els últims segles, no? Llavors serà precisament al nord de la regió de Carèlia on Elias Lönnrot entén contacte amb el que ell identificarà de seguida com una èpica oral arcaica que havia sobreviscut durant segles, segons ell, amb poques modificacions.
I com sabrà que ha d'anar allà i que allà trobarà el que busca?
Bueno, bàsicament, per coses com el tipus de composició aliterada, no? O per comparació amb els cicles del Kalevala amb altres cicles èpics nordis medievals, que aquests sí que s'havien conservat per tradició manuscrita, no? Nosaltres l'èpica oral nòrdica la conservem en manuscrits de finals de l'edat mitjana a principis de l'edat moderna, no? Per exemple, el propi Beowulf és un manuscrit que codifica textualment una tradició oral, no? I sabeu que la tradició oral, quan es posa per escrit, mor, no? Perquè la tradició oral funciona amb una lògica diferent a com funciona la tradició textual o escrituària, no? Llavors ell també hem de pensar que justament en aquesta època del segle XIX és l'auge, el gran auge de la literatura comparada, no? Aquesta idea de la literatura comparada, no? D'agafar, com estem en el moment també de l'Europa de les nacions, aquesta idea que hi ha una literatura nacional i les literatures poden comparar-se entre si buscant sinergies, influències, no sé què. Bueno, doncs en tot aquest caldo de cultiu, no, doncs, cristal·litza en el fet que Elias Lönnrot cregui haver descobert, podem discutir si sí o si no, però cregui haver descobert les últimes restes, les últimes reminiscències d'una poesia oral arcaica. I que, a més, ell, com a bon romàntic, identificarà amb l'essència de Finlàndia, el poble finès. En el sentit que és l'èpica nacional, o l'èpica ètnica, o l'èpica, com vulgueu dir-li, del poble finès, no? A més, és un moment, en el segle XIX, que s'està codificant la llengua finesa, no? Pensen els primers diccionaris, aprimeixen les primeres càtedres de filologia, no? Llavors, diguem que el Kalevala apareix en el moment just i encara ara és l'èpica nacional de Finlàndia.
Què va passar quan Elias Lönnrot publica el 1835 el llibre?
Bueno, com podeu imaginar, i també com hem avançat, va causar un gran impacte, no? Ja que treia a la llum un cicle èpic gairebé desconegut, havia hagut parts, havia algunes cançons, havia algunes runes, algunes composicions poètiques que ja s'havien posat per escrit, però, bueno, clar, qui llegeix en finès el segle XIX, no? Però que, a més, aquest cicle èpic gairebé desconegut entroncava amb l'esperit de l'època, és el que hem dit abans, no? Amb la recuperació de les literatures nacionals, el romanticisme, l'auge de la literatura crítica, no? Llavors, Lönnrot publicarà dues versions del Kalevala. Una primera versió, l'any 1835, que estaria formada per uns 32 poemes diferents que en conjunt fan uns 5.000 versos, no? I ella al final continua la seva investigació, continua la seva tasca d'edició i publica una versió final ampliada l'any 1949, és a dir, uns 14 anys després del primer llibre, amb uns 50 poemes, 50 runes, i uns 23.000 versos, no? És a dir, una obra realment important, no? A nivell d'extensió.
Molt bé, i Lönnrot es limita a transcriure els poemes i cançons que escolta?
Bueno, ell farà una tasca d'edició, no? Edició, ordenació, ampliació dels materials, no? Diguem que agafa el material originari i el dota d'una estructura narrativa coherent, sacrificant alguns aspectes del material original, no? Per exemple, suprimint alguns personatges, canviant algunes trames, diferents personatges fusionant-los en un de sol, no? Amb la hipòtesi de que són producte de variacions de la tradició oral. O retocant alguns indrets, algunes coses, no? Llavors, ell que fa és una... diguem que fa una tasca d'edició, no? D'ordenació, d'adequació d'aquestes balades que són disperses, no? Un poema aquí, una cançó allà, no? Una narració curta aquí, llavors ell diu, bueno, mira, aquesta narració curta sembla que és la continuació d'aquest poema, no? O en aquest poema apareix el protagonista, que és el mateix protagonista que està fent una altra cosa, no? Llavors, potser això va abans que això, no? Llavors, i el que crea és un cicle mitològic, no? Una mitologia, una èpica.
Molt bé, clar, atenent al que ens estàs comentant, el que ens estàs explicant en el programa d'avui, el Kalevala és una obra antiga o és una obra del segle XIX?
Clar, la línia és molt fina, no? Diguem que el material arcaic hi és, no? I és perfectament reconeixible. Però en la seva organització, l'organització del Kalevala, respon a allò que l'Onrod esperava trobar, no? Un cicle èpic, coherent i tancat. A vegades s'ha magnificat, però, el grau d'intervenció de l'Onrod, dient que s'ho va inventar gairebé tot. No. Realment s'han fet estudis i el número de versos que ell crea de nou no arriba a un 3% d'aquests 23.000. Hi ha un terç dels versos que ell no toca per res. I després hi ha la resta, en la que són versos originals, que ell retoca per fer-los encaixar, per ordenar-los, no? Per trobar com la versió de consens. No? Però això no ens ha d'estranyar. Pensem, per exemple, en la mitologia grecorromana. La idea que tenim dels mites i les històries i les peripècies dels grecs. Nosaltres ens apropem a aquesta mitologia grecorromana d'una manera erudita. No? Tenim clar quins són els cicles mitològics, quins són els personatges, els fets, què passa, què fa Zeus, no? Què fa Adonis, què fa no sé qui, i els coneixem a través d'antologies enciclopèdiques antigues, com per exemple les Metamorfosis d'Ovidi. Ovidi, al segle I, el que fa és agafar totes les tradicions i fa una enciclopèdia de mites, però què agafa? Les cançons, les balades, les històries, les llegendes, i ell les ordena, no? Fa el mateix, que, però no pensem, ningú diu, oh, Ovidi s'inventa la mitologia grega tal, no? No? Però l'Onrod s'inventa la mitologia finesa, no? O enciclopèdies modernes, com per exemple les antologies de mites de Robert Graves, no? Tota aquella idea, no? Dels déus grecorromans i tot això. Clar, però el que no tenim, ni tan sols en el cas de la mitologia grecorromana, és la primera mà. És a dir, són les cançons, els poemes, les històries, els contes de bona nit, els no sé què, les historietes, els teatrillos, les coses que es feien. Perquè això s'ha perdut, no? Doncs llavors, la distància entre el Kalevala de l'Onrod i el Kalevala original i les seves fonts orals al Caneix, no? I les compilacions escrites grecoromanes respecte a la mitologia grecoromana és la mateixa. Llavors, bueno, clar, la mitologia de quan és? Del segle I abans de Crist, quan la compila Ovidi? Del segle XVIII, quan la compilen els erudits il·lustrats? O, no? O dels petits poemes arcaics que tenim? No? Llavors, bueno, és un meló que potser no cal obrir avui.
A les portes de Troia, la història a la ràdio.
Descobreix tots els continguts del programa a www.portesdetroia.cat.
Molt bé, Alberto, de què va el Kalevala?
Bueno, el Kalevala són les històries èpiques del passat remot de la regió de Kaleva, no? Abans de l'arribada del cristianisme. I per Kaleva, bueno, Kaleva és la terra, Kalevala la és la partícula per dir terra, no? El Kalevala és la terra de Kaleva, que vol dir la terra que es crea amb el cadàver del gegant Kalevo. Però també té un altre significat, potser més discutit, però més acceptat, que vol dir Kalevala vol dir literalment la terra dels herois. No? I per aquesta terra dels herois, per aquestes històries èpiques fineses desfilaran herois, encanteris, cançons màgiques, les forces assetades de la natura, perquè, a diferència d'altres cicles potser més continentals, bueno, espera, que Finlàndia també és continental, d'altres cicles més, més germànics, per entendre'ns, la èpica del Kalevala és molt més desenfadada, molt més màgica, molt més, no té moltes vegades aquesta rellevància que tenen els mites grecs, no? o aquesta visió tan, no? tan èpica o tan tràgica que tenen els mites nòrdics o els mites mediterranis. No? És una versió molt més... Ja veurem que són déus, que mai saps si són déus o humans, que els mouen unes passions molt humanes, no? Que la caguen constantment, que saben riure's de si mateixos, que canten, ballen, s'enfaden. No? Llavors és una èpica també molt, molt agradable d'explicar.
Kalevala, la terra dels herois, però quins són els protagonistes d'aquesta història?
Bueno, el Kalevala, tal com l'organitza l'Onrod, està organitzat en diferents cicles que tenen a veure amb les peripècies d'un heroi protagonista. No? Hi ha diferents herois protagonistes que són protagonistes d'uns dels cicles. No? L'Onrod organitza les diferents runes, és a dir, les diferents cançons, els diferents poemes de la història en funció de històries d'un personatge. No? Llavors, bàsicament, els personatges els herois del Kalevala són quatre. Vainamoinen, Ilmarinen, Lemminkainen i Kullervo. No? Traient a Kullervo, que com veurem és l'heroi tràgic del cicle, els altres tres protagonistes són, per una banda, fan com els Vengadores, no? Acaben unint forces al final de la història per lluitar contra l'antagonista de la història, que no és Loki, sinó és la bruixa Lowi, que és la reina del Pohjola. No? El Pohjola, ja hem dit que és vol dir terra de... Pojo significa nord, no? Uh-huh. La Pohjola és la reina de l'hivern, la reina del nord, la reina del gel. Clar, imagineu-vos, el nord sempre és més fred, però si estàs a Finlàndia, el nord és un puto infern de gel, no? És aquesta imatge de la bruixa del fred, no? Com Nàrnia, no? Doncs aquesta imatge, si existeix en algun moment dins de l'èpica tradicional, és la bruixa Lowi, la bruixa reina del Pohjola.
I aquests herois, com són?
Bueno, doncs, que deia abans, no? Traient a Kullervo, que és potser el més tràgic, ja veurem que és intensito com el solo, són herois, els herois del Kalevala són herois desenfadats, lleus, vitalistes, no? Amb una humanitat accentuada. No? Per exemple, sense anar més lluny, el fil conductor de la història són els intentos amorosos de Vainamoinen, Ilmarinen i Lemminkainen per trobar dones, per trobar esposes, per trobar amants, no? I tots els problemes i situacions compromeses que podem imaginar que això comporta, perquè a més decideixen que volen seduir, casar-se i emportar-se a la terra de Kalevala a les filles de la reina de Pohjola, no? Les diverses filles fantàstiques i boniques de la reina bruixa de l'hivern, doncs ells decideixen que li robaran, no? O li seduiran les filles. Imagineu-vos com pot acabar això.
Doncs, si et sembla, anem coneixent a poc a poc aquests herois. El primer de tots, Vainamoinen.
Sí, Vainamoinen és l'heroi central del cicle. No? Si hi hagués un protagonista al Kalevala, és Vainamoinen. Se'ns presenta com un home ancià, com un home savi, no? Que barba blanca, amb grans poders màgics, no? Amb un bastó. De fet, és molt interessant com neix Vainamoinen. No? Mai sap si són déus, semideus, una cosa així rara. No? És concebut per una de les deesses de la natura, que es queda embarassada del vent i de l'aigua i de les onades del mar, i té un plàcid embaràs que dura 730 anys, no? en els quals Vainamoinen va creixent a l'úter mater, no? Fins al punt que quan neix, per una sèrie d'incidents, neix ja directament com un ancià savi. I Vainamoinen és el savi. De fet, ell crearà la terra de Kaleva, ell crearà la regió de Kalevala, no? I és una mena d'Odín, no? Però una mena d'Odín desenfadat, no? Una mica també, potser Odín no és el personatge que ens sona, sinó que ens ho podem imaginar com Gandalf, no? Però com el Gandalf del Hobbit, no? Aquell home savi, no? Que tu intueixes que és poderós, que és màgic, però que el tio és un fumeta descerebrat, no? Que va a la comarca a jugar amb els hobbits, no? Perquè en tot bona part del Hobbit, en els anells, mai saps si Gandalf és un trilero o és un mag, no? Perquè és una mena d'embaucador. Doncs aquesta faceta l'agafa de l'arquetip de Vainamoinen, no? Que és un tipus de personatge que a més és un mag, però és un rapsoda. És un mag que fa màgia a través de la paraula, a través de la música, no? Com els bards, com el runoia, els cantants de runes de la tradició finesa, fa màgia a través de les cançons, no? A través de la paraula. I, per exemple, al llarg del Kalevala inventarà el kantele. El kantele és una mena de cítara. La cítara és l'instrument nacional finès, no? Que amb el que es canten les cançons del Kalevala. Doncs Vainamoinen no és només el creador de Kaleva o l'inventor dels vaixells, de les canoes que utilitzen encara durant el segle XX els finesos per viatjar pels llacs de Finlàndia, que és la regió dels llacs més grans d'Europa, sinó que també és l'inventor de l'instrument amb el que es canta, amb el que es fa la màgia de la paraula, no? Pensem que estem en una tradició oral, és l'inventor de la memòria, no? És un heroi central del cicle.
Molt bé, i què farà en Vainamoinen a la història?
Doncs Vainamoinen comença hi ha una primera introducció que explica qui és Vainamoinen, com neix i tot això, però en principi l'acció es centra en com lluita contra un altre runoia, un altre cantant màgic, que és Joukahainen, per la mà de la seva germana, no? I li diu, jo vull lligar-me a la teva germana, i l'altre li diu, home, pues bien no me viene, i decideixen fer un duel màgic de cançons perquè guanyi, decideix, no? Guanya, com no, Vainamoinen, però per una sèrie d'incidents la germana acaba morint ofegada. Llavors Joukahainen li jura venjança eterna, no? Llavors Joukahainen és l'antagonista de Vainamoinen en aquest primer moment, intenta assassinar-lo en un encreuament de caïns, i Vainamoinen és salvat per aquesta Louhi, per aquesta bruixa del nord que passa per allà, no? I decideix salvar. Llavors així Vainamoinen entra en contacte amb aquesta bruixa i es fixa en que té unes filles ben formoses i decideix, oye, què necessites perquè jo em quedi amb una de les teves filles. Llavors la reina bruixa decideix posar-li una sèrie de proves impossibles, no? Que ell va intentant i va fallant, no? Aquí els herois fallen, no? Li diu, fes-me, no sé, talla'm en la punta d'una dent de morsa, un no sé què, pues no puc, no? Inventa'm el... No pot. Llavors ell es desespera i no pot, no? Va passant diverses proves que no supera cap ni una, no? Fins al punt de que la bruixa li diu, mira, pues al final passem de proves, crea'm un objecte màgic. Jo vull, com la meva és una regió freda, fosca, erma, no? Improductiva, vull el millor objecte màgic de tots, aquell que porti la felicitat a la meva terra, no? Doncs crea'm el Sampo, que serà aquest objecte màgic de l'èpica finlandesa, no? I aquí és on entra el segon protagonista, Ilmarinen, perquè Vainamoinen és incapaç de crear el Sampo.
I per què serà especial el paper o... El personatge d'Ilmarinen.
Ilmarinen és el déu, l'heroi dels ferrers, no? Ell és el ferrer, el forjador místic. Ell en altres parts del cicle arribarà a forjar un sol i una lluna, no? És com una mena de volcà, no? De fest. Ilmarinen serà qui forgi l'objecte màgic de la saga, el Sampo, no? Vainamoinen l'enganyarà, li dirà, mira, anem al nord, que hi ha unes xatis molt, molt maques, i si forgem el Sampo aquest, ens podrem casar amb elles, no? Ilmarinen al principi diu que no, bueno, al final Vainamoinen l'acaba enganyant perquè vagi a Pohjola, i els dos comencen a competir per un per l'altre, de nou per les filles d'aquesta bruixa, fins que una d'elles acaba triant Ilmarinen, no? I Ilmarinen llavors li forja el Sampo com a regal de noces. Llavors Ilmarinen torna al Pohjola amb el Sampo, entrega el Sampo, la bruixa li diu, hòstia, pues gràcies, pues el queda, no? El fica sota terra, el ben guardat. El Sampo és un objecte màgic, és una mena de cornucòpia, és un molí, no? Un molí de moldre gra, que és màgic i que genera ell sol blat, sal i or. No? Són les tres coses que com una societat antiga necessita, no? Blat per alimentar-te, no? La sal i l'or, no? És el generador de riquesa infinita. Li entrega la filla i la filla s'escapa, s'ha consorçat amb la mare i quan s'estan tornant cap a Kalevala, la filla s'enganya, se'n torna i li diu, aquí us quedaris, no? I ens hem quedat sense filla i sense el Sampo, el gran objecte màgic, no? Després Ilmarinen tornarà, intentarà, s'acabarà casant amb una altra filla, que a mi la segresta, que no sé què, que es forma en gavina, que... Al final acaba podent casant-se amb una de les filles
de la reina del Pohjola, no?
Molt bé. El següent heroi del Kalevala seria Lemminkainen. Què té aquest personatge d'especial?
Lemminkainen és el típic embaucador, no? És l'heroi jove, que sempre té molts lius de faldilles, que, no? Que sempre està... No? Seria l'Aramis dels Tres Mosqueteros, no? Aquell jovenet que sempre passa de llit en llit, no? Que sempre ha d'estar fugint constantment dels efectes de les seves conquistes amoroses, no? Que sempre persegueix el marit, que sempre persegueix el pare, hòstia, el germà... No? De fet, ell també, a la que s'enteri que hi ha dones maques al Pohjola, també decideix anar per obtenir la mà d'una de les filles, no? Però Darmou també li posa una sèrie de proves supercomplicades, però amb la diferència de que mentre Lemminkainen està intentant passar una d'aquestes proves, un pastor, presumiblement pare d'una de les nenes, una de les noies a la que ell havia enganyat, decideix aprofitar el moment en què ell està concentrant fent la prova per matar-lo, ofegar-lo i esquartarà el seu cadàver per bona persona, no? En el seu cos és esquarterat i la mare de Lemminkainen comença una sèrie de peripècies màgiques per recuperar els fragments del cos del seu fill i ressuscitar-lo, no? Com si fos una mena d'Osiris. I a la part final de la història de Lemminkainen, ell fa les seves coses, fa les seves venjances i tal, però s'uneix de nou amb Wainamoinen i en Ilmarinen per tratar de recuperar el Sampo, no? Ja ho explicarem més endavant.
Molt bé, ens queda el quart en Discòrdia, que ens ha explicat abans, que era un heroi dramàtic. Kullervo, què hem de saber,
sí,
d'aquest
Kullervo
personatge?
Kullervo és un heroi tràgic, és potser l'heroi l'únic heroi tràgic del cicle finès, i a més és l'exemple perfecte de que cal educar bé els nens, no? De que un nen en un entorn desfavorable genera, no? Pues reprodueix el sistema, no? Kullervo és el caos personificat, ell destrueix tot el que toca, no? La seva maledicció és que no fa res bé, destrueix tot el que estima, tot el que toca, no? Hi ha una tradició que diu, no?, que tres gavines màgiques sobrevolen el Kalevala, no? Una cau en una regió, una altra, no? I d'aquestes gavines neixen tres germans. D'un no sabem res, i els altres dos són un Tamo, que és el tiet de Kullervo, i Kalervo, que és el pare de Kullervo, no? Llavors, un Tamo, per una sèrie d'enemistats, decideix matar a tot el clan del seu germà. No, es presenta amb el seu exèrcit i mata a tota la família del seu germà, excepte a la dona, que està embarassada, que està a punt de parir, no? Llavors ell decideix que, bueno, mira, pues abans de matar-la, espero que tingui el fill, i aquest fill, pues bueno, me'l quedo, no? És la venjança absoluta sobre el meu germà. Aquest fill petit, no, que neix ja de la tragèdia més absoluta, que és que el tiet hagi exterminat tota la teva família, serà Kullervo. Tal qual neix, primer un Tamo intenta quedar-se'l, però veu que Kullervo, ja des de petit, des que té mig any, un any, no, és una força desatada de la natura, no? Tot el que toca, per exemple, intenta ofegar-lo, diu, bueno, mira, és una merda de nen, el mataré, no? El fica en un barril i l'omple d'aigua per ofegar-lo, no? I el tapa i el té allà dos dies, i quan obre, com el barril l'havien omplert amb aigua de riu, resulta que el cabron del Kullervo, no? Doncs flota i es dedica a aprendre a pescar, no? I tu penses que ja has matat el nen i està allà, mira, ja sé pescar. El fot sobre el tir, el llença un foc i el tio surt indemne del foc, no? El penja d'un arbre a veure si se'l mengen els corbs i el tio es dedica a fer dibuixets a l'arbre, no? I a inventar l'escriptura i a fer cosetes, no? És una mena de Hèrcules fatídic, no? Fins que es cansa un Tamo, el tiet, i decideix vendre'l com a esclau. I el ven com a esclau a Ilmarinen, no? Aquest ferrer, que l'agafa com a aprenent, com a esclau aprenent de la forja. Llavors, aquí, recordem que Ilmarinen s'havia casat amb una de les filles de la malvada bruixa del nord, no? De l'Owi, la reina del Pohjola, i de tal mare, tal filla, no? La filla és una bellíssima persona que es dedica a putejar. Ja sabeu que les persones es poden... la millor manera de saber com és una persona no és com es comporta amb els iguals o com es comporta amb la gent que té per sobre, sinó com es comporta amb la gent que té per sota, o que ell creu que té per sota, no? Llavors, la bona manera de saber quan una persona és malvada, no?, és com es comporta amb la gent amb la que té impunitat, no? I segur que a tots ens venen molts casos al cap, no? Llavors, aquesta filla de Lowey decideix, com a madrastra malvada, no?, fer-li la vida impossible a aquest jove Kullervo, no? I doncs, li fa mil i una atrapalleries. La gota, no?, que vessa el got. Kullervo, l'únic que conservava de la seva família, era un ganivet que conservava del seu pare. Llavors ella l'envia de pastor a les muntanyes, no?, li cou un pa, que en veritat és una pedra, no?, que camufla de pa, i li diu, mira, t'he preparat un pa perquè mengis bé i tal, però no te'l mengis fins que no estiguis a la muntanya, no?, perquè bueno, encara està calent i encara no sé què. I diu, oh, mira, hòstia, que maja és mi madrastra, no?, i pensa Kullervo. Llavors ell se'n va allà amb les vaques i amb les ovelles i tal, no?, i treu el ganivet dels seus pares per tallar el pa, no?, i quan talla el pa se li trenca el ganivet perquè la molt cabrona li ha ficat una pedra, no?, i ha destruït l'únic record que té de la seva família. Llavors Kullervo munta en còlera, perquè a més Kullervo, no?, la màgia en ell és innata, no?, i quan maleeix torna al poble, maleeix a la filla de la bruixa, a la dona de Ilmarinen, i diu, no, ojalà, tant de bo morissis menjada viva per una colla d'animals salvatges, no? Llavors ell anava amb el seu ramat i de la pròpia ràbia i de la màgia que té Kullervo transforma sense voler, no?, les vaques i les ovelles en llops i ossos que es llencen contra la dona d'Ilmarinen, la desquartitzen i la maten, no? Llavors Kullervo diu, bueno, pues mira, ni tan mal. Decideix fugir, no?, perquè evidentment ha matat a la dona del seu patró, i se'n va al bosc. I dius, bueno, doncs aquí final feliç, no?, ja està, t'has venjat. Però ell s'interna en el bosc i troba un poble perdut que viu a les muntanyes i, o casualitat o plot twist, resulta que són el seu pare, la seva mare, que no havien mort, no?, que havien aconseguit escapar de la matança del seu poble i de la cautivitat del seu tiet, i que estan vivint plàcidament a la muntanya. No només ha retrobat a la seva família, Kullervo, sinó que li diuen que tenen tres germans, no?, un germà i dues germanes. El germà està a la guerra, una altra germana està al poble, i la tercera germana ha desaparegut. Diu, fa uns dies que no la veiem perquè s'ha perdut al bosc. Kullervo està feliç perquè té la seva família, però llavors el seu pare el posa a treballar, però com Kullervo no sap fer res bé, tot el que intenta fer, no li diuen, bueno, mira, pues, fes una empallissada aquí al poblat per defensar-lo. I el tio fa una empallissada tan alta que toca el cel i ningú pot sortir del poble, no? O li diuen, mira, arregla això, no? I intentant arreglar-lo ho trenca, no? Llavors mira, li diuen, mira, saps què? Saps què, xato? T'aniràs a pagar els impostos al senyor, aniràs a pagar els tributs. Agafa el carro, agafa els impostos i a veure si et perdem una estoneta. I si te puedes matar por el camino, li diu el seu pare, pues casi mejor, no? Perquè millor no haver-te trobat, perquè, mira, com a fill, deixes molt que desitja, no? El seu germà li diu el mateix, no? Diu, oh, mira, ojalà no hagués tingut germà, perquè per la merda de germà que ets, tant de bo et moris. La seva germana li diu el mateix. L'única que li diu una paraula de consol és la seva mare. Li diu, bueno, mira, potser no ets el fill perfecte, però també, bueno, entenc que no has tingut la millor vida, i jo, bueno, si et passés alguna cosa, doncs pues mira, jo ho sentiria molt, no? Llavors, ell se'n va, no?, se'n va amb el trineu, amb els impostos, es troba una noia i se l'intenta lligar, súbete al trineu, tal i qual, la noia passa d'ell, es troba una segona noia, súbete al trineu, no sé què, i enfadat, quan es troba una tercera noia, directament, doncs, la viola. Bueno, l'agafa, la puja al trineu, la suborna, no sé, tot el que acaba anant-se amb el llit amb aquesta noia. Al matí següent, quan li pregunta, bueno, i tu qui ets? I resulta que és la seva germana. La germana que s'havia perdut al bosc, doncs acaba de ser violada. Llavors, és un personatge que res li surt bé, no? Assassinats, incestos. Llavors ell, esparverat, no?, decideix tornar, tornar al poble, només estan el seu pare i la seva mare, que acaben de ser assassinats per una banda de bandits. Llavors s'ha quedat sense germana, sense pare, sense mare, no? Llavors decideix que el culpable de tots els seus mals era el seu tiet, no?, aquest untamo que havia atacat els seus pares i ell l'havia convertit en esclau, llavors decideix venjar-se d'ell, no? Fins i tot va al déu del cel, a Ulco, i li demana una espasa màgica, una espasa sanguinària, que més parla, per utilitzar la seva venjança, no? Llavors ell va a venjar-se d'un tamo, i llavors diguem que Bueno, ell, la seva família, ell s'entera que la seva família mor després de que s'hagi vengat del tiet, no? Llavors ell ja ha matat a tota la família, el seu tiet, a tota la família del seu tiet, ha violat a la seva germana, que en saber que són germans es suïcida, no? I després rep la notícia de que el seu pare, els seus germans, que diu, bueno, mira, aquests tampoc volien res de mi, jo tampoc vull res d'ells, però quan s'entera que la seva mare, que és la que li havia dit, no? Bueno, mira, si et passa alguna cosa, soc la teva mare i em sabrà greu, també ha mort, no? Llavors ell diu, hòstia, he matat, tot el que he tocat ho he destrossat. He matat a tota la meva família, tota la persona que ha tingut contacte amb mi, l'he matat. Llavors, l'únic que em queda és suïcidar. No? Llavors, ell parla amb la seva espasa, que és una espasa màgica, i li diu, no? tu que has vessat tanta sang innocent, acceptaries la sang d'un criminal? I ja li diu, bueno, pues, sí. Llavors, ell, no, planta l'espasa a terra i es llença contra l'espasa i es suïcida. I aquí acaba la història de Kullervo, que, com veieu, és molt diferent, no? És un heroi tràgic, completament diferent a la insuportable lleugeresa de Wainamoinen, d'Ilmarinen, no? O de la Lemminkainen.
A les portes de Troia. Descobreix la teva història.
Troba'ns a facebook.com/portesdetroia i a twitter@portesdetroia.
Molt bé, doncs encetem aquesta recta final de les portes de Troia d'avui, coneixent la història del Kalevala, i després de deixar la tràgica història de Kullervo...
Hem deixat els ànims en alt.
Ens recuperem reprenent el fil, perquè què passarà, Alberto, amb el Sampo, aquest objecte poderós que havíem deixat en mans de la bruixa del Pohjola?
Doncs molt ràpidament, Ilmarinen, que com ja sabem ha perdut a l'esposa perquè Kullervo se l'ha carregat, no? L'ha desquarterat amb animals salvatges, embogeix. I fa el que fa la gent quan embogeix, que és fer bogeries. I ell, com és un gran ferrer i un gran forjador, decideix forjar-se una nova dona. Es forja una nova dona, una muñeca hinchable, però d'or i plata, una mena d'autòmata a la que ell li insufla moviment... en recorda la seva dona, però que evidentment no té ànima, no té substància, llavors no diu, bueno, doncs, al final no li serveix de res, es part intenta encolomar-se algú, ningú la vol, llavors ell torna. Llavors ell diu, bueno, doncs, tornaré al Pohjola perquè l'Owi té més filles, doncs mira, doncs, si se m'ha mort la dona em casaré amb la seva germana, que si fa no fa el mateix. Torna per a una altra dona, no ho aconsegueix, però quan ell viatja al Pohjola, després d'uns quants anys, veu que el Pohjola ha canviat completament, no? Aquell desert gèlid, inhòspit, erm, s'ha convertit en una terra rica, pròspera. I diu, coi, què ha passat aquí? I resulta que el Sampo, aquest objecte màgic que ell havia creat, ha portat la prosperitat en un indret tan desolat com, no, com la Finlàndia del Nord, no? Aquest Sampo, màgicament, l'ha portat riquesa. Llavors, Ilmarinen torna a Kalevala i parla amb Wainamoinen i li diu, mira, tio, allò que vam portar resulta que és un objecte màgic de l'hòstia, què tal si el recuperem? No? I llavors decideixen anar-se al Pohjola a convèncer a la bruixa de que els hi deixi mig any, no? Mig any està a Kalevala, mig any estarà a Pohjola. La bruixa diu, no. Llavors diu, bueno, doncs t'ho traiem. No? Aquí Wainamoinen, que ha descobert, ha tallat el cantele d'un arbre màgic i ha descobert la música, amb la música aconsegueix teixir un encanteri de son que fa dormir a tot el regne del Pohjola. Llavors agafen, ell com també ha inventat les barques, agafen el Sampo, el fiquen en una barca i se'n van Ilmarinen, Wainamoinen i Lemminkainen de tornada a Kalevala. La bruixa es desperta i envia mostres alats, no?, per intentar enfonsar la barca i combatre-la. Esclata una guerra pel control del Sampo en aquell indret i el Sampo es trenca. No? Per efecte de la cobdícia, el Sampo es trenca en mil pedaços i desapareix. L'únic que Wainamoinen aconsegueix agafar recuperar alguns fragments abans que caiguin a terra, i quan torna a Kalevala, quan torna a Finlàndia, els enterra. no? en la regió de, en Finlàndia, i per això diuen els finlandesos que Finlàndia és una terra que, tot sigui molt freda, és pròspera, no? Perquè encara hi ha restes del Sampo. No? Això comença d'un cicle de la venjança de la bruixa, no? Que roba el sol, roba les estrelles, han de fabricar uns anous, han de baixar els inferns, però bueno, més o menys la destrucció del Sampo no és el que crea la Finlàndia actual.
Ai lauri lantar lassi surine, in jar un notti narve ramar alloron, in jar velinti julmar vanier mior mar delissi miru voriva, andunne pella vardo telmar nulluini jassem tintelari elini, o mario aeritari lirine. Si mani juldan innen quantuva, ansiten talle varra oio lossi ove fagna maria delentari ortene, Arigli tia rundullave lumbole a sindano riello caita morni e falma linna rimbe metta hissie un tuppa calachiglio miri oiele. Si vannona, rommello vanno a valimar. Na marie, na hiru valie valimar, na elie hiruva, na marie.
Na marie, que és adeu.
Sí, és el Namarie o el lament de Galadriel, no? Si recuperéssim l'àudio del principi del programa, aquests versos aliterats al Kalevala, i agaféssim això, que és Quenya, és l'idioma dels alts elfs de Tolkien, veuríem que són idiomes molt semblants, perquè ell s'inspira en el finès, s'inspira en el Kalevala, perquè Tolkien, el jove Tolkien, quan descobreix el Kalevala, que és un Tolkien el que volia amb el seu Senyor dels Anells, amb la seva Terra Mitja, és crear un cicle mític, un cicle èpic, epicomític, no? Una cosmogonia pròpia per a Anglaterra. I veu que el Kalevala és just això. Llavors ell s'inspirarà profundament en el món, amb el finès, amb la llengua finesa, amb tota aquesta, trama mítica del Kalevala com a inspiració. No? Per exemple, el personatge de Kullervo, Kullervo, fill de Kullervo, és com la història de Túrin Turambar, no? I Uor, i tot aquella, és el mateix heroi tràgic, no? L'heroi arrencat de la seva família, que està maleït, que també acaba, no? Tenint una relació incestuosa amb la seva germana, sense saber que és la seva germana, que acaba assassinant a tothom, que acaba morint, no? Però no només aquest personatge, sinó que el propi Silmarillion, no? Per Tolkien, el Silmarillion és a la Terra Mitja el que el Kalevala és per la literatura èpica finlandesa, no? La creació d'un cicle èpic propi cosmològic.
Molt bé, i en el minutet que ens queda, Alberto, explica'ns com acaba aquest Kalevala.
Doncs acaba amb la runa 50, és la fi del món del Kalevala, no? Resulta que hi ha una jove verge, Marjata, una mena de, és la finesització de Maria, que va pel bosc i llavors hi ha un aranda, no? que li parla i li diu menja'm, no? un nabiu, i ella es menja el nabiu i es queda embarassada sense bueno, concurs de baró. Llavors aquest fill d'aquesta Immaculada Concepció, no? quan neix, arriba un ancià que li diu, bueno, aquest nen l'hem de batejar. I la mare diu, bueno, jo no hi ha pare, llavors, bueno, demanem-li a Vainamoinen, no?, que és l'home savi, que decideixi si se'l baptitza o no. Vainamoinen diu, mira, aquí l'únic que ha nascut sense pare sóc jo. Això és una aberració. Saps què? Matarem el nen. No? El poble finès es rebel·la contra aquesta petició d'infanticidi i decideixen baptitzar-lo, no? I diguem que Vainamoinen, enfadat, decideix alar-se de Finlàndia. Agafa el seu cantele, agafa la seva motxilla, no? És una mena de un país en su motxilla, agafa la seva barca i decideix anar-se'n de Finlàndia, no? I diu, ell ho ha donat tot, ell ha creat la terra de Finlàndia, ha creat la música de Finlàndia, ha creat els vaixells de Finlàndia, ha donat la prosperitat a la terra de Finlàndia. I es marxa en una mena de metàfora de la cristianització de Finlàndia en l'època moderna, no? Aquests cicles mítics, èpics, aquests déus finesos són expulsats per l'auge de la cristianització, no? I el Kalevala acaba amb una predicció de Vainamoinen, no? Mentre s'allunya remant de Finlàndia, dient que passaran el temps, no? Naixeran nous dies, els dies naixeran i moriran, no? I llavors, quan passin molts dies, novament tindreu necessitat de mi, no? M'esperareu, no? Em cridareu perquè torni a donar-vos un nou sampo, no? Perquè us torni a construir un nou cantele, perquè us torni a rescatar la lluna i el sol, com fan ell i el Marinen, no? Quan el roba la bruixa, no? Perquè, no? Quan esteu farts del cristianisme, no? Tornaré per tornar al món aquesta alegria desterrada, no? Que heu perdut. Jo crec que és un bon final.
Maquíssim. Molt bé, ens hem quedat sense temps. Alberto Reche, moltíssimes gràcies per portar-nos el Kalevala aquí a les portes de Troia.
A tu.
Qui us ha parlat, Sergio Rodríguez, el Salva Soler, com sempre, al control tècnic. I nosaltres tornem la setmana vinent a un nou programa de les portes de Troia.
A les portes de Troia, amb Sergio Rodríguez i Alberto Reche.